Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ada Colau és nom propi de l'actualitat perquè l'encara alcaldessa ha mogut fitxa en les últimes hores i ha assegurat, a través de la seva formació Barcelona en Comú, que aspirarà dissabte de la setmana vinent a la investidura a Barcelona. Els comuns insisteixen en un acord de 3 amb Esquerra i el PSC, però no aclareixen si Colau acceptarà els vots de Manuel Valls per revalidar el càrrec. Aquesta tarda, les bases de la formació de Colau han de ratificar aquesta iniciativa. Mentrestant, des d'Esquerra, Ernest Maragall, guanyador de les eleccions a la capital catalana, tot i que amb empat a regidors amb Colau, ha acusat l'alcaldessa d'enganyar i ha dit que el tripartit d'esquerres és un pur artifici. De fet, els comuns poden tenir la clau per al control de la Diputació de Barcelona, que s'ha de formar després de la Constitució dels Ajuntaments. Barcelona en Comú i Catalunya en Comú en general podrien facilitar aquesta majoria a PSC o a Esquerra, i en el cas de Girona, a Tarragona i Lleida, amb Esquerra i Junts per Catalunya, ja no és possible perquè sumen majoria absoluta. Són pactes i negociacions que van més enllà del dia 15, la Constitució dels consistoris. El PSOE pressiona, d'altra banda, el PP i Ciutadans perquè faciliti la investidura de Pedro Sánchez. El president en funcions no vol dependre en cap mesura dels independentistes i torna a tancar la porta a una reunió amb Quim Torra. Així s'ha expressat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, després del Consell de Ministres, amb una crida a la responsabilitat dels dos partits de l'oposició perquè la investidura de Sánchez no hagi de dependre, com dèiem, d'independentistes. I també Quim Torra és notícia perquè ha lamentat avui, des de la seu d'Urgell, on ha participat en la 30a trobada empresarial al Pirineu, que Pedro Sánchez hagi rebutjat una reunió amb ell i l'ha acusat de tenir una nul·la voluntat de diàleg, el president en funcions i els socialistes en general. I Barcelona acollirà un dels 3 superordinadors que la Comissió Europea té decidit encarregar de construir. De la mateixa manera, les altres dues ciutats candidates, Bolonya a Itàlia i Kajaani a Finlàndia, també tindran el seu. Ho ha comunicat avui la Comissió, que manté el compromís de finançar la meitat dels més de 200 milions d'euros que costarà cadascuna d'aquestes infraestructures tecnològiques. I Tarragona ja està a punt per a l'ordenació episcopal i inici del ministeri de Joan Planelles com a arcabisbe de l'arxidiòcesi primada. La celebració es farà demà a les 11 del matí a la Catedral de Tarragona i serà transmesa en directe per Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia avui amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Els evangelis, els deixebles, els apòstols de Jesús, són un mirall on podem veure'ns i reflectits, perquè ells volen seguir a Jesús, es senten atrets per la figura de Jesús, però sovint reaccionen amb por, amb poca capacitat d'acció, fins i tot renuncien a Jesús, no l'entenen, confonen els seus manaments. Però es produeix una transformació. Aquesta transformació és el dia de la Pentecosta, quan els deixebles reben l'Esperit Sant. És a dir, sense aquest esperit, sense aquest defensor que Jesús els havia promès i davalla sobre ells el dia de la Pentecosta, no foren capaços de fer el que van fer, de ser transmissors de l'Evangeli, transmissors de la figura de Jesús i a través d'ells arribar Jesús a nosaltres. I és important recordar com es va produir aquest fet. Reunits ells entorn de Maria, la Mare de Déu, la Mare de Jesús. No és freqüent en l'Evangeli aquesta imatge dels apòstols reunits entorn de Maria. Sembla que en desaparèixer Jesús, en l'ascensió de Jesús al cel, el paper de Maria és un element referent per a aquests apòstols. Siguem nosaltres com ells, aspirem, demanem, insistim, implorem la vinguda de l'Esperit, units a la Mare de Déu, units a la Mare de Jesús, perquè és l'única capacitat de transformar la nostra vida ve d'aquest do, del do de l'Esperit.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Felip, per què estàs tan content avui?
Perquè vaig a Fira Gran.
Fira Gran?
Sí, dona, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Què faràs a Fira Gran?
Hi ha més de 400 activitats gratuïtes i, a més, em puc informar i participar d'un munt de coses.
Quan és?
Del 12 al 15 de juny a les Drassanes Rials de Barcelona.
M'has convençut. Espera'm que t'acompanyo.
Més informació a firagran.com amb el patrocini del grup Mèmora i Electium.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com la Susana Capell, de Save the Children.
La nostra feina es tracta de defensar els drets dels infants i és un dels pilars que apostem en els nostres programes.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I 8 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui de l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de la dimissió de Theresa May, que marca formalment ja avui un abans i un després en el procés cap a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L'encara primera ministra, que continuarà en funcions en el càrrec fins que tingui un successor designat pel Partit Conservador, ha fracassat en l'intent de veure aprovat al Parlament l'acord del Brexit signat ara fa uns mesos en Brussel·les. Recordem que la Cambra dels Comuns ha tombat en tot aquest temps la proposta fins a 3 vegades. L'etapa que s'obrirà ara es mourà entre noves eleccions, un possible nou referèndum i, en cas contrari, la materialització del Brexit. La feina del nou primer ministre, o nova, situa el procés en una pantalla diferent, però amb la mateixa problemàtica de fons, la d'un país que ha mostrat cultura de referèndum i, immediatament després, una reivindicació de parlamentarisme que no ha servit, de moment, per canalitzar la sortida. Ens acompanyen per analitzar aquest tema Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Joan Buscà, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, entre altres coses, i un seguidor del Brexit, i entre altres temes internacionals. També bona tarda, senyor Buscà.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem? Bé, el que tenim és que avui Theresa May ha signat la carta de dimissió com a líder del Partit Conservador. La política britànica és així, oi? La dimissió del líder del Partit Conservador implica que dimitirà, no necessàriament al mateix moment, sinó quan hi hagi un substitut.
Sí.
I aquesta notícia, que era previsible per al 7 de juny, avui passa una mica inadvertida, perquè aquestes formalitats del Regne Unit són així. Però bé, el que ja tenim fet és que hi haurà un nou o nova primer ministre d'aquí poc.
Sí, de fet, avui deixa de ser oficialment...
Ho és en funcions.
Sí, exacte,
funcions, però segueix siguent la cap de govern, i ara s'engegarà aquesta maquinària que durarà un mes i mig, que jo, tots els sembla que hi ha 12 possibles substituts, i dic 12 en masculí, perquè que jo sàpiga no hi ha cap...
Per tant, això dona, de nova... Hi ha una dona?
Una dona.
Ja ho he dit bé, una.
N'han de quedar dos, i finalment serà un dels dos, que el que té moltes possibilitats, segons diuen, tot i que la política britànica darrerament ens té, que abans era molt previsible, doncs ara pot, diguem, passar de tot, però si finalment és Boris Johnson, doncs serà també una situació, en la meva manera de veure, de no tant d'inestabilitat, però sí d'accions una mica no meditades, no? I veurem que encara el Brexit es complicarà més, en la meva manera de veure.
Més comentaris sobre el que comporta, sí.
Sí, jo avui hem estat amb això del premi, hem estat preguntant als periodistes ben informats de Brussel·les, com el Jean Quatremer, i ell diu que el Boris Johnson és el que està més ben situat dintre de la cursa, però que hi han hagut unes eleccions, no recordo quines, a quin punt d'Anglaterra, ara mateix no recordo, que realment han donat moltes ales en el Farage i el seu partit.
Les eleccions europees, evidentment.
Les europees l'ha guanyat el partit del Brexit,
sí,
el Farage,
sí,
amb un 30%.
Sí, però
a més, avui s'ha presentat a Downing Street, en el 10 de Downing Street, dient que volia participar en tot el procés del Brexit. Per tant, la gestió del Brexit ara sense...
Serà molt complicada.
S'enrarirà més si no es troba un camí, diguem, consensuat, que a hores d'ara és difícil preveure'l.
Sí, ara es referia a Teresa Carreras, al premi Ernest Udina, a la trajectòria europeista, que ha estat lliurat avui formalment a Jean Quatremer, que és un periodista conegut en l'àmbit europeu.
Molt conegut, fa 30 anys, que és el corresponsal de Liberació
a Brussel·les
i que havia estat en l'època que jo estava allà, i també amb el Boris Johnson, perquè és de formació periodista.
Bé, després ho comentarem una miqueta, algunes anècdotes d'aquest lliurament del premi, però parlant de Boris Johnson, precisament hem sabut avui que no s'ha acceptat la demanda contra ell per haver mentit sobre el Brexit.
Durant la campanya electoral.
Això pot aplanar el camí? No sé, és la gran pregunta. Senyor Joan Buscà.
No, jo el que faria és explicar una mica als oients què ha passat al Brexit, perquè no és una invenció, això, no? Això és una cosa que té... Jo agafaria dos punts, que són el que... Des de l'any 76, que el Regne Unit està dintre de la Unió Europea, i, clar, el pressupost de la Unió Europea el configuren l'aportació de tots els països que estan dintre. Aquests països que estan dintre aporten, però també reben. Llavors, Anglaterra porta quasi 50 anys a dintre de la comunitat i ha sigut... quasi tots els anys, contribuïdora neta. Vol dir que aporta més del que rep. Llavors, aquí és on el David Cameron, doncs, intentant recollir una miqueta les inquietuds de la gent, de dir, escolta, portem tants anys pagant, i escolta, i què rebem a canvi, no?
Sí.
I aquest potser és el punt de partida.
S'ha conreat aquesta desvinculació d'Europa.
I llavors ell, en el programa seu d'eleccions, va posar que faria un referèndum, preguntar a la gent. I aquí és on va començar el Brexit. Pensant que tindria segur que la resposta seria el quedar-se, no? Quedar-se dintre de la Unió. Però per un milió de vots, si no recordo malament, doncs...
Sí, per poc.
L'ha ajustat.
Sí.
Darrerament els referèndums no sol sortir el que un espera, no?
Exacte.
Tenim l'exemple també del de la Constitució Europea, de l'any...
Sobretot els de França i Holanda, 2004, 2005, em sembla que es van fer.
I saltant a l'altra banda de, o sigui, el de Colòmbia de la Pau, també, no?, que s'esperava...
Efectivament.
És difícil fins i tot d'entendre de que no surti, no? Perquè, perquè al final, igual com en el Regne Unit, són més, es vota més en clau interna que no per la idea general. O sigui, Cameron, com planteja aquest referèndum, és perquè l'ala dreta del seu partit li qüestiona la seva política i tot aquest tema del Brexit. No tant, jo crec que no tant per la qüestió econòmica, perquè això ja havia quedat arreglat amb aquell xec britànic de Thatcher, no? Sí. Que li tornava... Hi ha una... Si fos aquest motiu, els alemanys ja faria anys que hauria sortit, no?
Crec que és la sobirania.
Per tant, hi ha un concepte de no voler formar part d'aquesta Europa política. En canvi, sí que volen formar part de l'Europa, bueno, comercial o, diguem, de negocis, de negocis, que és una mica l'acord que ara voldrien, no? Però, clar, el que no pot ser és tenir totes les avantatges comercials i després decidir de les avantatges de les qüestions laborals i d'altres, doncs, decidir el que es vulgui. No?
Clar. Pel que comenta el senyor Joan Buscà, es pot entendre que els britànics hagin fet aquest procés fins a sortir de la Unió Europea? Pot ser comprensible? El que passa és que també hi ha altres països donants...
No solament aquest és el punt.
No, és clar.
El punt també és que potser la sortida, el Cameron preveia que potser podia entrar a l'EFTA, que és que es va fundar 3 anys després. Sí.
Sí, tu creus?
Home, sí, perquè inicialment va ser un dels membres fundadors a Anglaterra. Però ara es troba que Noruega, que també va ser un dels fundadors, perdó, pel tema del petroli, pues a Noruega li diu, escolta, ara espera. Perquè sí, aquesta seria... Un moment, deixem acabar. Sí, aquesta seria la sortida, perquè estar dintre de l'EFTA tens els mateixos avantatges econòmiques, sí. Però en canvi no tens el banc, però no les polítiques. I aquesta seria la solució, segurament, per al David Cameron, però clar...
Quan va pensar en això?
Els noruecs van dir, escolta, que va ser que no, eh?
Sí.
Primer havia de sortir, el que volia dir. Primer sí. Ha de sortir, encara no han sortit.
Per això el Cameron va dir, escolta...
Ah, jo hi vaig estar allà i...
He perdut, marxo.
Entre la ciutadania no vaig sentir a ningú parlar de l'EFTA, d'anar a l'EFTA.
No, és clar. Sí.
Sembla que això és una...
No hi havia pla B alternatiu, per entendre'ns.
Una possibilitat que dius tu, Joan, però...
I què passarà ara? Perquè si el primer ministre és Boris Johnson, amb aquest, sí. Amb aquest comportament electoral dels britànics a les europees, molt contraris a la permanència a la Unió Europea, sí, molt ratificadors del Brexit, per entendre'ns què pot passar ara.
Que hi haurà una sortida dura.
Hi haurà una sortida dura, finalment, sobretot sí. Si és Boris Johnson el primer ministre.
Sí.
Si fem cas a el que ha dit el cosí americà, fent una mica de broma, el Trump, no?
Que
ha estat per Londres aquests dies, dient, escolta, trenqueu ràpidament amb la Unió Europea, de la manera que sigui, i fem un acord amb mi, o sigui, amb mi, vull dir, amb els Estats Units.
Veniu amb mi.
És una manera de que això tampoc és habitual d'un president dels Estats Units, que es posi tan anti-europeu, no? I per tant...
Sí, perquè sempre... Sí,
Boris Johnson és una mica una visió, Teresa, tu potser ho coneixes, una visió Trump, també, de decisions...
El Boris Johnson és molt Trump.
De decisions una mica individuals, o a vegades ni meditades, no?
O
no lògiques, ja estratègicament.
Bueno, Trump és una mica piròman, no?
Bueno, per això...
Aprofita els follons que
hi ha... Però és que el Boris Johnson...
Però si l'altre... Trobo una altra. Pues...
El Boris Johnson, precisament el Jean Cattramer, ha explicat una anècdota de que van anar a veure una casa d'un funcionari, etc. I resulta que el Boris Johnson va escriure que aquest senyor vivia en un palau. I l'altre va i diu, en un palau? Home, era una d'aquelles cases maques de la vora de l'Avenir Louis de Brussel·les, amb un jardí, no sé què. Però allò no era un palau. Allò era una casa maca, però no era un palau. I ell li va contestar, ets un periodista, oi? Tu també? Pues, sobretot que la teva visió no et cremi mai una bona notícia. Això, la persona que aspira a ser primer ministre.
Bé, escolta, les paraules d'ahir que va fer... No, ahir, abans d'ahir.
Sí, les commemoracions del dia D, diguéssim.
Sí. Us ofereix un acord comercial fenomenal, eh? Inclús està disposat a comprar tota la sanitat anglesa.
Sí,
que
això.
Que és de la millor del món.
Sí.
Per al darrere té totes les companyies d'assegurances dels Estats Units que diuen, escolta, això...
Això serà un negoci...
Un negoci fantàstic, per tant, estic d'acord amb tu de que si vale, serà dur... Però, per altra banda, hi ha el Mr. Marshall, el senyor Trump, de dir, escolta, no us preocupeu, eh? Jo us ajudo amb tot el que fa.
Sí, però jo no sé, si els Estats Units estan en condicions d'ajudar en tot el que faci falta al Regne Unit.
Exacte.
Un país de 70 milions de persones, també amb les seves problemàtiques socials.
Sí, sí, sí.
O sigui, la política no és un negoci de jo faré això, faré allò, sinó és unes relacions geoestratègiques i no es pot... això no és un pacte entre dues persones, sinó...
Potser és la mentalitat empresari de Donald Trump, que encara...
A mi m'ho va semblar com ho vaig sentir l'altre dia. M'ho va semblar.
En qualsevol cas, senyors, no hi ha alternativa al Brexit dur en aquests moments? Serà segur un Brexit dur el 31 d'octubre, que és la data fixada en aquests moments?
Veurem els moviments que hi hagin dintre del Partit Conservador per tenir un substitut o substituta de la senyora May.
Veurem. Aquest és el primer punt.
Per mi és molt important.
I pot haver-hi eleccions abans del 31 d'octubre?
Jo crec que sí.
Sí, és probable. Sí.
El nou primer ministre convocarà aviat eleccions.
Sí. I, és més, jo crec que amb aquestes eleccions el programa del Partit Conservador hi afegeixi repetir el referèndum. Uh-huh. Això és el que a mi m'ha...
Sí, però això del referèndum...
No. És una opció.
És una opció, sí.
Quan sents parlar en els britànics, més els diplomàtics o gent de l'àmbit... tenen, diguem, tan arrelat la idea...
Ja
n'han fet un, de referèndum.
Perquè
un altre fins que quan... Que després hi ha una altra cosa. Tampoc està garantit si es fa un altre referèndum que es guanyi. Perquè la ciutadania, jo diria que cada vegada és menys procliu, no?, de dir, escolta, ara em torno a preguntar el mateix. Però per què? Pues encara podria ser que sortís... encara més Brexit, no? Posaria l'exemple i acabo. Que May convoca, fa dos anys, va convocar les eleccions per tenir com una majoria més sòlida i dir ara no substituir el Cameron amb els seus... sinó amb el que jo sortia de les eleccions i li va sortir malament.
Sí, no
li va sortir bé, no? Sí, clar, jo penso que amb un nou referèndum és possible que sortigués...
Clar, jo estic d'acord amb el Joan, perquè dades que ha donat aquest dematí a l'esmorzar el Jean Catramer, deia que hi havia bastanta gent que s'ho estava repensant. No sé.
Nosaltres estem en contacte amb les universitats angleses i el feeling que rebem és de que segurament guanyaria el quedar-se.
Clar, si guanyava per una diferència, també...
Anglaterra, el 54% de les exportacions angleses se'n van a la UE.
Sí, sí, sí.
Vol dir que a partir d'ara... totes les exportacions hi hauria uns
arancels.
Clar, clar.
Però aquí perdem tots.
El tema sanitari, hi ha molta gent... Esclar, nosaltres podem posar-nos malalts, però si teníem la targeta sanitària europea, a Anglaterra ens costa zero.
Sí, sí.
Sí, però amb això...
Ara no. Si se'n va, no, clar.
Si se'n va, no.
Serà una altra cosa.
Al revés, els anglesos que viuen aquí, que són bastants, diuen, hòstia, ara tindrem que pagar aquí, no?
O si estan de viatge o el que sigui, els passa qualsevol cosa.
Sí. Mm-hmm. O sigui, el tema jo crec que és bàsicament econòmic, eh? Si s'explica bé econòmicament, jo crec que és...
Jo no.
Sí, però remain.
Jo no, jo crec que és de sobirania.
Sí.
Ells no volen...
No estan econòmic.
De sobirania,
que és de sobirania,
també. Podem dir que de nacionalisme del Regne Unit?
Sí. Avui Joan Carlin deia en una entrevista, deia, diu, és que s'ha convertit, diu, això s'ha convertit com en un tema una mica, diguem, de fe, no? De dir, canvia la situació econòmica, fas valoracions econòmiques, però fas unes eleccions i segueix sortint, perquè les municipals ha tornat a sortir Brexit. O sigui que la gent, encara que pugui sortir, que diguis, però m'està perjudicant, vota el mateix.
Sí, però nosaltres tenim unes estadístiques que ens han portat les universitats, i en el Brexit, curiosament, la gent de 50 anys en avall va votar quedar-se, remain. Mm, sí. En canvi, els de 50 en amunt, aquestes van dir marxar, la flama anglesa. Però clar, aquesta gent es va fent gran, marxa, i cada vegada són els més joves...
I decideixen per nosaltres.
La Unió Europea, la Unió Europea.
Bé, sempre un referèndum és d'un moment concret. 50 anys després pot ser diferent, evidentment. O 10 anys
després. O 10 anys després.
Exacte, sí, no cal anar-hi tant. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat, el professor de la Universitat de Barcelona, Joan Buscà, el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i la membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i periodista Teresa Carreras. 6:07, tenim una pregunta com cada dia, és aquesta. Com valoreu els 3 anys de Theresa May al capdavant del govern britànic? Teniu 3 possibles respostes. Una, positivament, ha gestionat bé la situació, una situació molt difícil. Una segona, negativament, tot i que el procés del Brexit té altres responsables. O una tercera, molt negativament, ha fracassat en el principal encàrrec que tenia. Podeu votar per una d'aquestes tres opcions a radioestel.cat. Avancem que està guanyant la segona que hem dit, negativament, tot i que el procés del Brexit té altres responsables, aquesta valoració negativa, però 53% dels oients, molt negativament 33%, i només un 13% veuen bé la gestió de May en aquesta situació difícil. Clar, tot això es veu majoritàriament des de fora. Pot haver-hi algun britànic que hagi votat, però en tot cas ho veiem una mica des de la distància. Però no sembla que la gestió de May passi a la història com una gestió brillant. Què pensen vostès, en
tot
cas?
No, jo penso que no. És més, ella mateixa ho diu, que ho ha intentat tres vegades i no se n'ha sortit.
Que ha estat un honor per ella, va dir el discurs, emocionada.
Que ha estat un honor, etcètera, però... Etcètera. Sí, sí, jo crec que ella ho reconeix.
Sí, sí, sí.
I encara ahir mateix el senyor Juncker, en unes declaracions, deia que la posició de la Unió Europea és inamovible. A veure ara si el nou president de la Comissió...
Clar, que aquí també hi haurà canvis. Ara,
perquè hi haurà canvis.
Sí, però seran quasi setembre-octubre, que és quan s'acabarà la data del Brexit. O sigui que no...
Però també...
El nou president de la Comissió no tindrà gaire temps de fer res, diguem.
No, però ja ho suposarà pres.
La posició ja està presa, de moment.
Sí, sí, l'acord l'haurà d'assumir, l'acord, mentre no hi hagi algun canvi substancial. Sí, senyor Buscà, volia dir alguna cosa sobre May?
No, volia dir de que potser personalitzem l'actitud de la Teresa May, però la Teresa May s'ha mogut com ha pogut. Perquè, per una banda, la Unió Europea arriba un moment que diu, escolta, d'aquí no em moc, vale? Sí, sí. Abans de marxar, tu has de pagar tot el que teus i punto pelota.
Però ha perdut també el seu Parlament.
Bueno, clar, però llavors ella parla amb el Parlament. Ella ha fet tot el possible, inclús ha dit, escolta, jo, si em dieu que sí, dimiteixo.
De fet, és el Parlament que es va imposar al govern atribuint-se la decisió. Sí. L'última paraula.
Jo no crec que sigui un fracàs de la Teresa May, no? En tot cas, és un fracàs de la política anglesa, de dir-ho.
Mira, veurem, si estic d'acord amb el que dius, perquè ja aquest procés ja s'ha carregat, diguéssim, el Cameron, no?
Home.
I ara, la May, veurem els que...
Els que vinguin, a veure...
Sense comptar, això és a nivell de primer ministre, sense comptar ministres que han anat dimitint...
Ah.
O sigui, el procés del Brexit s'ha afectat o s'ha carregat, parlant aquestes paraules així dures, a molts polítics en l'àmbit de...
Clar, és que, per exemple, els socialistes han quedat també bastant desapareguts, els laboristes.
Sí, i tant. Sí.
Bé, doncs tenim una situació d'impàs, de canvis, i senyor Joan Buscà.
Jo voldria insistir...
Endavant.
Perdona, el teu...
Teresa,
de que el tema EFTA seria una sortida no política, sí econòmica, comercial... per Anglaterra. A més, ja hi ha estat, va ser dels socis fundadors. Sí. El problema que està ara és que té que negociar amb Noruega i tenen el problema del petroli del Mar del Nord, que aquí és on està el tema. Si l'obren solucionar això, jo crec que Anglaterra marxa, segur, llavors segur. Uh-huh. Perquè els que estan a l'EFTA tenen totes les mateixes avantatges econòmiques i comercials, no polítiques... I això sí, no tenen el Banc Central Europeu.
Sí, però per anar a l'EFTA...
La moneda...
Però és que jo de l'EFTA fa tants anys que en sento parlar. Sí. I nosaltres, si tenim la independència, ens estarem a l'EFTA, etc. I no veig que, per exemple, pels carrers de Londres o així...
És que primer s'ha de sortir de la Unió Europea abans d'entrar a l'EFTA. Clar, el problema no és...
Això ens ha demostrat també lo difícil...
Que és sortir-ne.
Perquè
es porten 43
anys. Saps allò que diu en català, de que un clau treu un altre clau?
Sí.
Doncs, bueno, si tu tens un clau, però tens l'altre, pues jo crec que seria bastant viable i Anglaterra aconseguiria el que vol, no?
Probablement.
Sí, però això és...
No la part política...
Però repeteixo, això és la segona part.
Sí.
La primera part del partit és sortir.
Totalment.
I és allà on estan enrocats. Ja trobaran després l'acord.
I pagaven de marxar, I pagaven de marxar.
Ara farem la nostra habitual pausa, però abans hem tingut una notícia d'última hora i és que ha mort el conegut realitzador de televisió Chicho Ibáñez Serrador. Tots recordem, sobretot els que són més grans, l'1-2-3 respon d'altra vez,
i
moltes altres tasques que ell va fer. Ha mort als 83 anys. Chicho Ibáñez Serrador patia una malaltia degenerativa i havia estat ingressat ara fa uns dies en un hospital madrileny a conseqüència d'una infecció. un home creatiu que va marcar doncs, un abans i un després, no?, la història
sí,
de la
televisió
dels últims 40 anys. Doncs que descansi en pau Chicho Ibáñez Serrador. Sí. Nosaltres fem una pausa quan ens queden uns segons perquè siguin 6:45 i anem a la notícia curiosa que avui per primera vegada ens portarà l'Eduard Cameron, que quedi clar que no té res a veure amb l'anterior primer ministre.
A veure si és un infiltrat.
No té res a veure. La broma era fàcil, eh? En tot cas, una pausa sí. I tornem després amb la notícia curiosa i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquest dissabte a les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel des de la Catedral de Tarragona, la missa amb l'ordenació de Joan Planelles com a nou arcabisbe de l'arxidiòcesi primada. Una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella fins a l'ordenació, moment en què Joan Planelles presidirà la litúrgia de l'Eucaristia i fins al final. Dissabte a les 11 del matí, ordenació i inici del Ministeri Episcopal de Joan Planelles com a nou arcabisbe de Tarragona. En directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 2:30 a 6:45, reprenem el nostre col·loqui que compartim amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, també amb la periodista Teresa Carreras i amb l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Joan Busca. Anem a la notícia curiosa que, com us hem dit abans, fa avui per primera vegada l'Eduard Cameron. Eduard, bona tarda, endavant.
Bona tarda, Ignasi. Doncs, ja que parlem del Regne Unit, de Theresa May i del previsible Brexit, us volia explicar com quedaria la distribució d'escons en cas que es produís la separació. Des de 2014, el Parlament Europeu té 751 diputats, dels quals 73 són representants del Regne Unit. Però si els britànics finalment abandonen la Unió Europea, perdran aquesta representació a l'Eurocàmera. Ara bé, 27 dels escons del Regne Unit serien redistribuïts entre alguns estats membres per actualitzar la seva presència a l'Eurocambra. D'aquesta manera, França i Espanya guanyarien 5 eurodiputats cadascú. Itàlia i els Països Baixos en guanyarien 3, Irlanda 2. La resta d'escons es destinarien a Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Eslovàquia, Croàcia, Estònia, Polònia i Romania, que es quedarien amb un eurodiputat més cadascun. La resta d'estats membres es mantindrien amb la mateixa representació al Parlament d'Estrasburg. Però d'aquells 73 escons britànics, només n'hem repartit 27. Com és això? Sí, perquè els 46 restants quedarien en reserva per a possibles incorporacions de nous estats. Amb aquesta mesura, Espanya passaria de tenir 54 a 59 diputats i guanyaria una mica de pes en la balança parlamentària. Així doncs, si finalment hi ha Brexit, l'Eurocàmera reduiria el seu tamany i el territori espanyol hi guanyaria representació.
Doncs moltes gràcies, Eduard. Hem aclarit això perquè de vegades pensem... hem votat amb menys eurodiputats el 26 de maig, en el cas d'Espanya, circumscripció única, 54, i havíem de ser 59, però no equival la proporció sobre els 71, sinó que, en definitiva, si se'n va al Regne Unit, es redueix una mica l'Eurocambra, però no al 71, sinó menys.
Sí, sí, no, no, cas, crec, sí. Penso que és una crònica que està molt bé, però
mira,
faltava...
Et felicita, Eduard, una periodista de
felicito,
referència.
Et felicito,
molt bé.
Però aquí podries haver afegit que d'aquests que queden... Aquests cinc a Espanya, són el PSOE i Junts per Catalunya, que ha tingut aquesta...
Sí, sí, que ha guanyat a Catalunya les
europees. A Catalunya ha guanyat a les europees. Doncs la senyora...
Podria entrar una quarta...
Ponsatí.
Tercera.
La senyora Clara
tercera,
Ponsatí.
Perdoni, que han tret dos. És
seria
veritat,
la tercera.
La tercera.
I està a la primera fila. És a dir, que si se'n va, la senyora Ponsatí entrarà.
Bé, doncs una observació interessant que afecta un dels partits catalans
que
es presentava.
És que em sembla que és molt important dir-ho.
I tant,
dir-ho.
Sí. En havia tret dos, recordem, Carles Puigdemont i Toni Comín, i sortiria la tercera de la llista. Doncs
sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Queda... Són coses de les proporcions...
Sí, de la llei d'on.
De la llei d'on, sí.
Coses de la política.
Coses de la política,
un 28% de votació, que és molt.
No, certament.
No, dic que aquesta llista va tenir un 28,5% del sufragi a Catalunya.
A Catalunya
28% és quasi un de cada tres, diguéssim, vots.
Sí.
Dels que van
votar. I 30.000 vots fora de Catalunya, també.
El problema és que, com que la circumscripció és estatal...
És espanyola.
Doncs llavors premia en els partits que estan implantats a totes les zones, diguéssim.
Però també té l'avantatge que és una elecció més proporcionada, és a dir, aquests partits que en unes eleccions espanyoles hi tenen una implantació més irregular, costa més que tinguin molts diputats, li havia passat a Esquerra Unida temps enrere, o a altres partits els hi pot passar d'àmbit estatal, ara no passa perquè és més proporcionada.
Les europees no, però castiguen els altres, clar.
Sí, certament. Bé, deixem de banda aquesta anècdota del Parlament Europeu. M'agradaria preguntar-los, per als 3 minuts 4 que ens queden, de quina manera notarem nosaltres, sobretot si el Brexit és dur, finalment. Això és important. Fa un senyal al senyor buscar a la butxaca, però ho notarem a la butxaca.
Hem parlat ara molt bé del que has posat...
El que ha dit l'Eduard, sí.
Però, clar, no ha parlat del tema econòmic. És dir,
no, és clar, és un aspecte, només el que ha tret.
No es pot dir tot.
El pressupost de la Unió Europea baixarà amb...
14.000 milions.
14.000 milions. Llavors la pregunta és, i d'on te sortiran aquests 14.000 milions?
Home, ara ho estan discutint precisament, el pressupost.
Exacte, llavors aquí hi ha una redistribució dels mitjans.
O un augment, perquè hi ha partits i gent que demanen més de l'1% del PIB,
sí,
que s'està donant ara.
Correcte. Per tant, i Espanya...
I creació
que
de nous impostos
any,
més general.
Que passem a ser contribuïdors nets.
Sí.
Fins ara Espanya rebia més del que aportava.
Sí,
a partir d'aquest any aportem més del que rebarem.
Sí, sí.
Llavors, esclar, tot això, a veure, dius, ens perjudica o no? Jo crec que econòmicament ens perjudicarà tota la Unió Europea.
Uh-huh.
Ara, com ho solventaran?
Però jo crec que, a més
potser
a més...
Potser grans mals, grans remeis,
Estic d'acord que això afectarà. Totes maneres, el pressupost de la Unió Europea, del que aporten els estats, és l'1% dels pressupostos.
Sí.
Però no... Bueno, però jo crec que l'impacte, si és un Brexit dur, serà molt més contundent econòmicament pel tema logístic i el tema de no fer les coses, diguem, bé, ordenadament.
Els arancels seran fatals.
Els arancels, tots els controls que hi haurà, doncs totes les empreses que ara tenen les logístiques determinades per entrar a les mercaderies al Regne Unit o sortir d'allà, doncs amb més controls doncs hauran de canviar els circuits. Hi ha una preocupació gran en el món empresarial.
I el món sanitari
perdona, també.
Sí, perdona, el senyor Buscà volia dir alguna cosa sobre això.
També una precisió, que en tot cas no és econòmic, que això no em toquen a mi, però la política, no? Que Anglaterra tindrà un seriós problema econòmic.
Sí.
Incapaç en aquests moments de valorar-lo, però és de mils de milions. Sí. I segona, tindrà un problema amb Escòcia, que li dit, escolta, si marxem, ja torno a fer un referèndum.
Escòcia marxarà, ja ho han presentat, la proposta de llei.
I l'altra és Irlanda del Nord, que diu, escolta, jo no vull frontera. Per tant, és possible que les dues Irlandes, el millor és que parteixin una sola Irlanda.
Que de fet...
Què queda llavors del Regne Unit? Pregunto. Vale?
El Regne Unit té recursos per refer-se nacionalment, per entendre'ns?
Estem parlant de dos territoris importants.
Oh, que, a més a més van votar per quedar-se a la Unió Europea en el referèndum.
Que van votar per quedar-se
a la Unió Europea. Tant Escòcia com Irlanda del Nord.
Quasi segur que els escocesos diuen...
Perquè era un imperi, no sabem si ara realment continua sent-ho.
Claro. El concepte imperi queda molt enrere, també, en la història.
Queda molt enrere, però ho havia sigut històricament.
Però queda, que és una mica el Brexit és l'essència, encara, volgueja.
I després, Ignasi, l'altra patata que rentes, no sé si estàs d'acord, és Irlanda del Nord.
Sí, sí.
Del Nord, diu, escolta, jo,
com serà la frontera?
Fronteres no en vull, eh?
Ah.
Clar, clar, aquest és el tema. Sí, sí, és una mica la clau de les dificultats per assolir l'acord ja amb la Unió Europea. Senyors, hem d'acabar, però abans em queda recordar que, com comentava abans Teresa Carreras, s'ha lliurat aquest matí a Jean Cotremer, periodista de Libération, corresponsal a Brussel·les, el Premi Ernest Udina, la trajectòria europeista, 14a edició, i una anècdota